Bon dia. El dipòsit municipal d'Olot té actualment més de 200 vehicles abandonats.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Actualment en tenim, per diferents motius, comptant les diferents tipologies de vehicles, 238 de vehicles immobilitzats que estan a dipòsits. I després tenim, amb l'any 2024, en portem 53. 53 vehicles, i dintre d'aquests que estiguin específicament per abandonament, dintre l'any 2024 en portem 18.
Acabem d'escoltar el sergent de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Un Albert López que també ha explicat que se segueix un protocol detallat en aquest tipus de casos. Un vehicle es retira al cap d'un mes de ser localitzat per primera vegada al carrer. Si passa 60 dies més al dipòsit, és declarat oficialment abandonat. Recuperar el vehicle, entre altres condicions, del dipòsit pot suposar un cost superior als 200 euros. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous 3 d'octubre de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Nou premi Ichiban per Aura Motor. La companyia ha superat les expectatives de vendes i torna a ser un dels 3 millors concessionaris Toyota d'arreu de l'estat. En el que portem d'any ha venut un 6% més de vehicles que l'any passat. L'equip de govern d'Olot no descarta implementar de nou els pressupostos participatius. En el darrer ple, la CUP va presentar una moció demanant que recuperessin. L'equip de govern no hi va votar a favor, però la regidora de participació, Laila Algamochi, va dir que es mostrava oberta a parlar-ne. Al Ripollès han començat les obres del nou pont del Carbur entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Els treballs han de tenir una durada d'un any i serviran per construir una nova infraestructura molt més moderna i segura. En cultura, la Fúmiga torna a la Garrotxa com a cap de cartell de la Gala de les Preses. Des de la Comissió de Festes han preparat una trentena d'activitats per a tots els públics. Enguany, una de les novetats és que reforçarà la seguretat en alguns punts del municipi. A Sant Joan les Fonts, la temàtica central de la Fira de la Bruixeria d'enguany serà l'hinduisme. Durant tot aquest cap de setmana, el Clot de l'Infern i el Castell de Jovinyà acullen una cita obligada per a aquestes dates al poble. En esports, la Unió Esportiva Olot guanya el Singerlin als penals i ja pensen al Lleida. Els de Pedro Dolera han hagut aquest dimecres al vespre de patir per passar a la següent ronda de la Copa Catalunya després que els locals marquessin l'empat amb un gran gol de falta. A Ridaura, la nova pista de pàdel està molt a prop de ser operativa. El consistori es troba a l'espera d'acabar d'enllestir el sistema de reserves. L'actuació parteix d'una demanda en el porta-a-porta i ha suposat un cost d'uns 40.000 euros. I tancarem l'informatiu d'aquest dijous parlant d'art, en concret de l'artista Olotí Carris, que envia una obra feta amb intel·ligència artificial a l'exposició que Expo Metro farà aquest octubre a Milà. Es tracta d'un quadre elaborat de manera mixta, manual, i gràcies també a les noves tecnologies que es podrà veure a la plaça del Duomo.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Bildu tanca un acord amb el govern espanyol per a reformar els aspectes més lesius de la llei Mordassa. Registraran una nova proposició i se centren en les devolucions en calent, les pilotes de goma o la desobediència. L'advocacia de l'Estat demana al Tribunal Constitucional que rebutgi la qüestió d'inconstitucionalitat del Suprem sobre l'amnistia. L'escrit registrat aquest dijous sosté que la sala penal del Suprem es basa en criteris polítics i no jurídics. Ratifica l'arxivament de la querella d'uns bessons per tortures a la comissaria de Via Laietana durant el franquisme. Irídia recorrerà la decisió perquè no s'estan respectant drets internacionals com el de reparació. 8 de cada 10 joves menors de 24 anys no va votar a les eleccions del Parlament Europeu del 9 de juny. El 70% d'espanyols demanen un paper més important del Parlament Europeu, 30 punts més que el conjunt de la Unió Europea. La catalana Diana Riba, elegida presidenta de la delegació de l'Eurocambra per a les relacions amb l'Amèrica Central. L'eurodiputada d'Esquerra es compromet a enfortir llaços amb la regió per garantir l'estat de dret i els drets humans. I grans bancs espanyols financien amb milers de milions els fabricants d'armes que proveeixen Israel. Ho denuncia un informe del Centre Delas per la Pau, que xifra l'aportació del Banc Santander amb més de 2.400 milions de dòlars, la del BBVA amb 1.500 i la de CaixaBank en 110.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ahir la pluja es va animar la tarda, el vespre i sobretot nit i matinada. Fins a les 10 de la nit, 23 litres a Olot, 20 litres a Vic, van caure 25 a Cantoni Gros, 20 a Sant Pau de Segúries al Ripollès i la temperatura, que va baixar de 5 a 7 graus respecte el dia anterior, i destaquem a Banyoles, on la temperatura va baixar 11 graus, ahir només, amb una màxima de 20 graus, abans d'ahir 31, recordem-ho. Bé, la pluja notícia, les últimes hores, encara es pot perllongar unes hores, però la veritat és que ràpidament marxarà la pertorbació, queda molta humitat, bancs de boira a les muntanyes, a les valls, tramuntana moderada al nord de l'Empordà, i avui baixa la temperatura tant de dia com de nit. Per tant, ens haurem d'abrigar una mica més amb màximes, novament, al voltant dels 20, 22, 23 graus a tot estirar. A l'interior les muntanyes poden quedar per sota dels 18. Així doncs, sembla que el front de les últimes hores anirà passant i la pluja anirà marxant. A la tarda es pot repetir algun ruixat, poca cosa, al voltant de la Selva, Guilleries i Montseny. I divendres, un dia marcat per la boira al matí, temperatures una mica més baixes, farà sol o temps variable, mig ennuvolat, i a la tarda algun ruixat, poca cosa, novament, al voltant de les Guilleries de la Selva. El cap de setmana sembla que faria ja més sol i tornaria a pujar la temperatura, però sense tanta calor com dies passats.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 3 d'octubre de 2024 a la sintonia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de vehicles, perquè el dipòsit municipal d'Olot té actualment més de 200 vehicles abandonats. Només en el que portem d'any hi han entrat una cinquantena. Segons el sergent de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, se segueix un protocol detallat en aquests casos. L'ha explicat en una entrevista a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Un vehicle que retira al cap d'un mes de ser localitzat per primera vegada al carrer. Si passa 60 dies més al dipòsit, és declarat oficialment abandonat. Recuperar el vehicle del dipòsit pot suposar un cost superior als 200 euros. Ens en dona més detalls la Natàlia Moreno.
Segurament alguns de vosaltres heu vist un vehicle abandonat al carrer amb una enganxina taronja. És una imatge que indica que aquell cotxe, motocicleta o furgoneta ha estat abandonat al carrer i a partir de llavors s'inicia un procés d'anàlisi per saber en quin estat es troba. Els principals motius pels quals es pot abandonar poden ser el propi deteriorament, manca de recursos per mantenir el vehicle, entre d'altres. I quins indicadors poden fer sospitar que un vehicle ha estat abandonat? Doncs bàsicament poden ser les rodes desinflades, discs de frens en mal estat o brutici al voltant. Quan la Policia Municipal d'Olot es troba amb aquests casos, primer de tot comprova que el vehicle tingui assegurança i tota la documentació al dia. Quan no hi ha símptomes evidents d'abandonament, el sergent de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, explica quin procediment se segueix.
Si veiem que el vehicle no presenta ben bé clars símptomes d'abandonament, però que pot ser que sí que l'hi hagin deixat, doncs esperem 3 dies i seguim el mateix procediment. Tornem a posar l'enganxina, transcorregut aquests 3 dies al vehicle, i planifiquem un nou servei pel cap d'un mes.
Normalment, qui dona l'avís d'un vehicle abandonat al carrer és el ciutadà, però a vegades el mateix cos de policia en localitza. En total, al dipòsit d'Olot n'hi ha més de 200.
Actualment en tenim, per diferents motius, comptant les diferents tipologies de vehicles, 238 de vehicles immobilitzats que estan a dipòsits. I després tenim Amb l'any 2024 en portem 53. 53 vehicles, i dintre d'aquests que estiguin específicament per abandonament, dintre l'any 2024 en portem 18.
Després d'esperar un mes i comprovar que el vehicle segueix al mateix lloc i amb el mateix estat, la policia municipal d'Olot se l'endú al dipòsit. Si hi passa més de 60 dies, es declara oficialment abandonat. Un vehicle pot arribar al dipòsit no només per abandonament, sinó també per ordres judicials, entre d'altres. Després de tot el procés, es publica el BOE i el paquet de vehicles passa a subhasta, on s'hi poden presentar empreses. El sergent de la policia municipal explica què passa quan el vehicle ja està donat de baixa.
Un cop està donat de baixa com a residu sòlid, els del centre de desballestament no poden continuar venguent el vehicle, sinó que ha de ser desballestat i per peces. Es pot vendre per peces, però no pot tornar a circular i disposar de permís de circulació.
El cost per recuperar el vehicle del dipòsit supera els 200 euros, que inclou també el servei de grua. Actualment, al dipòsit d'Olot s'hi poden trobar vehicles de tot tipus, com ara turismes, bicicletes, motocicletes o furgonetes.
Parlant de vehicles, nou premi Chivan per Aura Motor. La companyia ha superat les expectatives de vendes i torna a ser un dels 3 millors concessionaris Toyota d'arreu de l'Estat. En el que portem d'any, ha venut un 6% més de vehicles que l'any passat, en un context general negatiu pel sector.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Aura Motor de les Preses es reafirma com un dels millors concessionaris de l'Estat i de tota Europa en venda, postvenda, atenció al client i fidelització de la marca. Per aquest motiu, ha rebut novament l'Ichiban, el premi que Toyota entrega als concessionaris que aconsegueixen aquests resultats basats en la satisfacció del client. El president de Toyota d'Espanya, Miguel Carci, ha destacat el 16% de creixement de la marca Espanya, però ha lamentat la lentitud amb què es desplega la infraestructura pel cotxe elèctric i les ajudes del govern.
Seguimos un poco lento, tanto en infraestructura como en planes del gobierno, ¿no? El plan MOVES, que es el que está ahora en vigor para vehículo eléctrico, termina el 31 de diciembre y no tenemos novedades de que haya una posible extensión o que la vaya a haber. Entonces, bueno, nosotros seguimos trabajando para que el cliente tenga la mejor oferta y siempre en una variedad de tecnología. Tenemos motores de explosión para aquellos vehículos de más carga de trabajo, tenemos híbridos, híbridos enchufables y, por supuesto, eléctrico y algún coche de hidrógeno que está funcionando por Madrid ya.
A la mateixa línia s'ha pronunciat el gerent d'Aura Motor, Jordi Teixidor. Diu que qui prova el cotxe elèctric no el deixa, però lamenta que siguem la cua d'Europa en el seu desplegament.
Nosaltres pensem que som l'últim país de la comunitat europea en cotxe elèctric. Anem molt enrere, ens costa molt les ajudes del govern, costa molt de cobrar-los, i tot això és un hàndicap al cotxe elèctric. Però bé, jo crec que els pròxims anys el mercat seguirà pujant. El mercat del cotxe elèctric no el para ningú,
En el que portem d'any, Aura Motor ha venut a les nostres comarques 250 unitats i es preveu que arribin a les 350 matriculacions aquest exercici. Representa un increment del 6% en comparació amb l'any passat. La gerent d'Aura Motor, Maria Teixidor, diu que l'objectiu és mantenir l'actual quota de mercat.
Continuar amb la quota de mercat que tenim, que és una quota molt bona. Estem a més del 20% de quota de mercat a la nostra zona. Llavors, per nosaltres, el nostre repte és continuar en aquesta quota tan bona i sempre oferint una molt bona qualitat de servei, perquè forma part del nostre ADN, amb la qual cosa el repte és no afluixar mai aquí, no? Sempre avalar pels nostres clients.
Els models de Toyota més venuts a les nostres comarques són els dos Yaris i el nou CHR. A Espanya, en canvi, el CHR és líder durant el mes de setembre, tot i que l'acumulat, el Corolla segueix sent el producte estrella.
A Taife ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Taife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'equip de govern no descarta implementar de nou els pressupostos participatius a Olot. En el darrer ple, la CUP va presentar una moció demanant que recuperessin. L'equip de govern no hi va votar a favor, però la regidora de participació, Laila Elgamuchi, va dir que es mostrava oberta a parlar-ne durant la negociació dels pressupostos, sempre que la proposta estigui ben plantejada, informa Gerard Puigdemont.
En el darrer ple municipal, el grup de la CUP va presentar una moció demanant a l'equip de govern que recuperés els pressupostos participatius de cara a l'any que ve. Des de la CUP asseguren que el reglament dels pressupostos que es va elaborar el 2018 és correcte i que no suposaria un esforç dedicar una partida per a aquesta qüestió. L'equip de govern no va tirar endavant la moció, però no van descartar implementar de nou els pressupostos participatius. En parla Laila Gamutxi, regidora de Participació a l'Ajuntament d'Olot.
I referent a la moció en concret, a la que demanen que posem doncs, una partida en el proper pressupost del 2025, ens sembla que potser seria més adient poder-ne parlar no?, durant les negociacions dels pressupostos. I per tant, jo el que proposaria seria deixar la moció sobre la taula per al proper ple i parlar-ne quan vulguin, i si no, doncs parlar-ne igualment, em poso a la seva disposició. Pensem que totes les eines de participació són bones sempre quan estiguin ben dissenyades i ben pensades.
El Gamutxi també diu que la ciutat està avançant en altres formes de participació i sistemes de governança i que qualsevol millora en aquest sentit és benvinguda. Olot ja va fer pressupostos participatius els anys 2018, 2019 i 2021, amb Junts governant a l'Ajuntament. En les tres edicions la participació no va superar el 10%, però es van materialitzar propostes com la millora del camí de la muntanya Pelada o el carril bici que va cap a les Planotes i els pisos Garrotxa o els gegantons Baquetes del barri de Sant Roc. Des de l'equip de govern diuen que els pressupostos participatius portaven molta feina a muntar-los i que van considerar que no tenien la resposta esperada. La moció només va tenir el suport de la CUP i Activem Olot.
Al Ripollès han començat les obres del nou pont del Carbur entre Sant Pau de Segúries i Camprodon. Els treballs han de tenir una durada d'un any i serviran per construir una nova infraestructura molt més moderna i segura per evitar així els revolts pronunciats i l'estretor de la calçada del pont que encara es fa servir ara. Guido Senguerotti.
La tala d'arbres i moviment de terres al costat del pont del Carbur a la C-38 a Sant Pau de Segúries correspon a les tasques d'adequació de l'entorn per començar les obres del nou pont que en un any ha de ser una realitat. La infraestructura farà 135 metres de llarg i tindrà dos carrils de 3 metres i mig a més de vorals. Anirà en biaix respecte al pont actual. Cop s'acabin aquests primers treballs, es procedirà a la construcció dels dos pilars que suportaran el pont, un a cada banda del riu Ter, així com els estreps. La previsió és finalitzar les obres en el termini d'un any i estan adjudicades per un valor de 6,4 milions d'euros. El consistori de Sant Pau també treballa perquè es faci realitat la rotonda a l'entrada nord del poble, perquè tot i que el pont tindrà una limitació de 60 km per hora, es vol reduir la velocitat dels vehicles a l'entrada del nucli urbà. La finalització de les obres i la inauguració del nou pont suposarà el punt i final d'una llarga història de reivindicacions per fer una C-38 més moderna i adequada per a la circulació de cotxes en els temps actuals.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. Perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En cultura, la Fúmiga torna a la Garrotxa com a cap de cartell de la Gala de les Preses. Des de la Comissió de Festes han preparat una trentena d'activitats per a tots els públics. Enguany, una de les novetats és que reforçarà la seguretat en alguns punts del municipi i la festa tindrà un públic cada nit a l'Embalat.
Tornen les Gales de les Preses i ho fan amb un cartell on l'objectiu per part de la Comissió de Festes és que des dels més petits fins als més grans se sentin partícips de la festa del poble. Enguany, hi haurà una trentena d'activitats des del pregó a càrrec de les organitzadores de la Cursa de la Dona, concerts musicals durant la nit amb grups de renom del panorama musical català i la segona nit de festa jove. Aquest any, però, cal destacar el cartell musical de la Gala de les Preses. Venen grups com La Fúmiga, de Cap de Cartell, Mont DJ, DJ Capde, Les que faltaven van i un tribut a Charango a càrrec del grup Músics de Carrer. La presidenta de la Comissió de Festes de les Preses és la Júlia Plana.
Sempre mirem dels que sonen més i que no hagin portat anys anteriors, vull dir, l'any passat ja van portar Figa Flowers, aquest any La Fúmiga, sempre mirem que siguin cançons catalanes, ja sabem que és de València, però que siguin cançons catalanes i cançons també, i grups que siguin familiars, perquè tant els agrada la gent més petita i poden venir acompanyada de pares, com ens agrada a nosaltres el jovent que anem a disfrutar de la festa.
A part dels concerts musicals que es duran a terme durant les nits a l'Embalat, també hi haurà una gran quantitat d'activitats al carrer, com ara teatre, l'Empastifada, que és una gimcama, esport, ball de gegants, la granota i els calabotins, el sopar popular, la festa jove, que es repeteix per segona vegada, i moltes altres coses compliran els carrers del poble durant els dies de festa. Una de les novetats respecte a altres anys és que, igual que altres festes majors d'aquest estiu, l'Ajuntament del poble ha decidit incrementar la seguretat en alguns punts de la festa. L'encarregat de la programació musical durant aquests dies de festa a les preses i membre de la comissió és l'Adrià Plana.
I seguint la recomanació del propi Ajuntament de les Preses, doncs nosaltres també és un aspecte que aquest any hi volem dedicar-hi esforços i recursos, i per tant doncs incrementem la seguretat privada, doncs, que controlarà doncs tot el que és la seguretat a dins l'embalat i fins i tot doncs a l'exterior de l'embalat, doncs, que és probablement allà on es poden provocar doncs més problemes, però sí, és una cosa que nosaltres hi hem posat el foco i que de fet aquest any incrementem el nombre de vigilants de seguretat.
La gala de les preses començarà el divendres 11 d'octubre fins diumenge, i de cares a la pròxima setmana també hi haurà activitats el dissabte i es tancarà el diumenge dia 20 amb la cursa de la dona. Per consultar tota la programació ho podeu fer al web de l'Ajuntament de les Preses, i les entrades a les nits de concerts ja estan disponibles a galadelespreses.cat.
La gala de les preses serà la setmana vinent, i aquest cap de setmana, precisament a Sant Joan les Fonts, la temàtica central de la Fira de la Bruixeria serà l'hinduisme. Durant tot aquest cap de setmana, el Clot de l'Infern i el Castell de Jovinyà acullen una cita obligada per aquestes dates al poble. En aquests espais la gent hi podrà trobar des de rituals, espectacles, tallers, la fira i també xerrades.
Aquest cap de setmana, Sant Joan les Fonts acull la 18a edició de la Fira de la Bruixeria. Enguany la cultura convidada i el tema central serà l'hinduisme. Els organitzadors han aconseguit dur a Sant Joan Haridasa, fundador i president de la comunitat hindú, Krishnakali Yoga Ashram, que farà el ritual d'obertura. En parla l'Imma del Destí, organitzadora de la fira.
Demanar a l'Oficina de Fers Religiosos de Barcelona que ens donguessin contactes de persones que ens poguessin ajudar amb aquest tema. Llavors, aquest any tenim la sort de poder comptar amb l'Haridasa, que és un noi que és un sacerdot hinduista, que aquest noi té totes les titulacions des de la Índia, i llavors el que vam fer va ser parlar amb ell per mirar aviam si d'alguna manera ell podia venir a transmetre'ns tot aquest coneixement.
Dissabte al migdia es farà un taller de pole dance i a la tarda taller de màgia, el concurs de llançament d'escombra i el ball de gegants amb vestits nous i de bruixes. En quart de nou del vespre, Excalibur Teatre faran un espectacle amb el riu Ganges com a protagonista. El diumenge a la tarda també es farà un taller de tatus amb henna i moltes altres activitats fins a 7:45 del vespre, moment en què es tancarà la fira. Enguany també participarà activament a la fira la colla santjoanenca. La fira transcorrerà en els espais habituals. En parla Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
La part de mercat, tot el que són els productes d'esoterisme relacionats amb la temàtica de la Fira de Bruixeria, la part de programació de xerrades que es fan en el Castell de Jovinyà, a l'actual biblioteca, i allà sí que hi ha tots uns temes per totes aquelles persones que de forma més específica tenen ganes d'introduir-se més amb la temàtica, i és un espai més reservat on permet aquesta aproximació més amb el tema. I després tenim la part d'espectacles o d'activitats en el Prat.
La Fira de la Bruixeria comptarà amb una seixantena de paradistes. Tota la programació es pot trobar a turismesantjoanlesfonts.com.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
La Unió Esportiva Olot, als penals, es classifica per una nova ronda de la Copa Catalunya. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que els olotins van haver de suar d'allò més per eliminar el Singuerlín de Primera Catalana a la tanda de penals ahir al vespre al camp del mateix club del Singuerlín. Els de Pedro Dolera van haver de patir per passar a la següent ronda de la Copa Catalunya després que precisament els locals marquessin l'empat en un gran gol de falta en els darrers minuts. Dolera va introduir 5 canvis a la mitja part per tenir els jugadors en forma pel partit de diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi davant el Lleida. Aniol Puigvert.
La Unió Esportiva Olot pateix, però passa de ronda a la Copa Catalunya Catalunya després de guanyar els penals, resultat final de 4-2 contra el Singuerlín de Primera Catalana. Els olotins han sortit bé al partit i al quart d'hora Yaya Sidibé ha estrenat el marcador després d'un servei de banda on la pilota ha quedat morta dins l'àrea i el lateral l'ha engaltat per posar el 0-1 al marcador. A la mitja part, Doller ha fet 5 canvis per a poder tenir el màxim d'homes frescos pel partit de diumenge i no ha estat fins al minut 82 que els locals han posat l'empat de falta directa. Als penals, Olot s'ha emportat l'eliminatòria amb una gran actuació del porter Jan Danés que ha aconseguit aturar-ne 2. Doller valora així la classificació per a la pròxima ronda.
Era un camp molt difícil, ja sabíem. Hem tingut les ocasions, no hem tancat el 2-0 i fins al final la Brancia i la seva afició pues, ens han fet un gol de falta i bueno, hem tingut ganes penals i aquí hem sigut guanyadors. No? Al final és un camp petit, un rival que va a mort i sabien que l'eliminatòria aquesta s'ha de passar moltes vegades d'aquesta forma.
Després d'aconseguir la classificació, l'Olot només pensa en el partit de diumenge contra el Lleida a l'estadi municipal amb l'objectiu d'allargar la bona dinàmica després de 2 victòries consecutives a la Lliga. Dolerà qualificar els lleidatans com un equip fet per quedar campió o fer la fase d'ascens.
Fet per el que està fet, amb molta experiència, jugadors de nivell, han fitxat el millor de cada casa i bueno, al final pues, és un equip que es collarà perquè bueno, totes les partides estan així, han sigut superiors, han tingut la pilota i és un equip de molta potència, d'arribades, de jugadors que, com en Guille Naranjo, com bueno, diversos jugadors que marquen diferències a dalt i que haurem d'estar molt atents.
L'Olot, que segueix somrient després de sumar els primers 6 punts a la Lliga regular i d'aconseguir la classificació per a la pròxima ronda de la Copa Catalunya. L'octubre es preveu complicat i atapeït de partits per l'Olot, que haurà de disputar la Copa del Rei, una altra ronda de Copa Catalunya i enfrontaments contra equips catalans de la part alta de la taula. El partit entre la Unió Esportiva Olot i el Lleida jugarà a l'estadi municipal aquest diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans per Ràdio Olot.
De futbol passem a parlar de pàdel perquè la nova pista d'aquest esport de Ridaura està molt a prop de ser operativa. El consistori es troba a l'espera d'acabar d'enllestir el sistema de reserves. L'actuació parteix d'una demanda en el porta a porta i ha suposat un cost d'uns 40.000 euros. Guillem Guardiola.
Arran d'una demanda dels mateixos veïns, Ridaura ja compta amb una nova pista per jugar a pàdel, segurament un dels esports que està més de moda actualment a casa nostra. Això sí, encara no està operativa perquè el sistema de reserves no està a punt. Segons el consistori, però, és només qüestió de dies. L'alcaldessa de Ridaura, Anna Vegas, concreta al programa L'alcaldessa respon d'Olot Televisió que la demanda es va detectar en el porta a porta.
Va ser una demanda d'unes quantes persones quan varen fer el porta a porta i aquí hi havia una pista de skate perquè quan es va fer doncs, segurament aquest esport estava més de moda però ara trobàvem que estava en desús i el que tu dius està molt de moda.
La construcció de la pista de pàdel ha rondat un cost de més de 37.000 euros i la pavimentació ha representat una inversió de més de 3.000 euros. L'alcaldessa de Ridaura, Anna Vegas, apunta que el consistori s'ha acollit a una subvenció de la Generalitat. El projecte també ha previst instal·lar malles darrere les porteries de la pròpia pista poliesportiva.
Aquest esport, fins i tot, ja se'ns han posat en contacte doncs, persones que els agradaria venir a fer classes, organitzar tornejos, vull dir, jo pensem que tindrà una gran acceptació. La gent, de fet, ens va dient, ja hi podem anar, no, encara no.
La pista de pàdel de Ridaura és la setena que s'haurà construït a la Garrotxa. Aquesta s'afegirà a la del Club Natació Olot i el Club Tenis Olot i també a la de les preses Santa Pau, Sant Joan les Fonts i Tortellà.
I avui a la contraportada, protagonisme per l'artista olotí Carris, que exposarà a Milà.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no.
L'artista Olotí Carris envia una obra feta amb intel·ligència artificial a l'exposició Expo Metro que es farà aquest octubre a Milà. Es tracta d'un quadre elaborat de manera mixta, manual i gràcies a les noves tecnologies que es podrà veure a la plaça del Duomo.
Poesia i sabiduria, pues yo
L'artista Lutí Carris portarà a Milà aquest octubre una obra mixta feta de manera manual i amb intel·ligència artificial. Tot plegat s'emmarca la nova exposició d'Expometro, en la qual hi participaran multitud d'artistes d'arreu del món. La mostra es podrà veure durant tot el mes d'octubre entre la plaça del Duomo i les galeries Víctor Manuele. Carris, com sempre, presenta una obra homenatjant a la ciutat en qüestió i aquesta vegada ha escollit una parella caminant per la principal plaça de Milà. L'obra conté colors més aviat apagats, grocs i taronges per donar-li un toc de tardor i, com sempre, amb algun element icònic del propi lloc, en aquest cas un escut del Milan de futbol. Segons Carris, cada cop més grups com Expometro van incloent obres fetes amb l'ajuda de la intel·ligència artificial.
Jo crec que ara s'ha arribat a un punt que tot acaba amb la intel·ligència artificial. Molts artistes el que fan és treure l'obra que volen fer o pensen amb intel·ligència artificial i després el que solen fer després la fan doncs, amb acrílic o amb oli o amb el que sigui. L'intel·ligència artificial té un problema que molta gent diu que bueno, és fàcil perquè apretes un botó i et surt. No, no és així. També has de pensar el que vols que surti, a vegades doncs, ho has de treure moltes vegades perquè no et surt el que tu vols, però bueno, jo crec que la intel·ligència artificial és una eina més dins del món de l'art.
Carris diu que poder formar part d'Expometro els dona molt recorregut a artistes com ell.
Es posar fora avui dia a l'estranger és molt complicat, també és molt, diguem, econòmicament és molt car, i bueno, Expometro confia en tot un seguit d'artistes en els quals doncs, pertanyem a ell, i ens, doncs, ens promociona per tot el món, que això també és molt, molt important. Solen ser dues exposicions l'any, i bueno, van fer Amsterdam, aquest any, el mes de juny, i ara doncs, fem Milan. A més de tot, també han innovat molt, sobretot en temes doncs, de LEDs, en temes de com es va fer a Times Square, com es va fer a Amsterdam, a l'estació d'Amsterdam.
Carris tancarà 2024 portant obres a l'exposició que es podrà veure al Cafè Fontanella a finals d'any.
Amb Art Olotí i amb un dels mites de la música italiana com Eros Ramazzotti tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous. De seguida l'en profunditat, avui parlant d'un nou festival que es fa a la Vall d'en Bas aquest cap de setmana, el Festival Festerra. Gràcies un dia més per la seva confiança i més informació a partir de les 3. Adeu-siau. Inmensa cuando quieres, gracias por existir.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.